Esteu escoltant el programa de Poció de Felicitat amb Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Leo Loza. Continuo parlant-vos de les regles de la felicitat segons en Schopenhauer. La regla número 14 postula que la saviesa de la vida es basa en una justa proporció entre l'atenció que prestem al present i al futur, perquè l'una no pugui malmetre l'altra. Trobo que la paraula clau aquí és una justa proporció i, per descomptat, lo complicat que arriba a ser trobar aquest equilibri de justa proporció entre l'atenció que prestem al present i al futur, sense ni arribar a deprimir-nos ni a estressar-nos. La regla número 18 ens parla de les fantasies i així ens diu: en totes les coses que afecten el nostre benestar i malestar, les nostres esperances i temors, cal posar regnes, o sigui, riendes, a la fantasia. Ens deia en Goya que la imaginació engendra monstres i és molt comú que tant amb els nostres temors com amb les nostres ambicions tendim a deixar volar la fantasia. Per això, molt sovint, acabem veient perills més grans que els que realment existeixen, o bé, contemplem èxits exagerats que, en tot cas, només somiem. Tots sabem que la fantasia pot ser, en algunes ocasions, beneficiosa com a canal per la creativitat. També, la fantasia pot ser positiva com a mecanisme per trobar la motivació i la clarificació de fites i de noves idees. Ara bé, si tot aquest ampli univers d'idees no ens serveix per cap finalitat i ens aboca cap un barranc o on somiem coses impossibles i acabem frustrats, llavors, com podeu molt bé deduir, és millor controlar els nostres pensaments. Es veu que en Schopenhauer va morir malalt i desolat, i alguns afegeixen que també profundament deprimit i infeliç, al setembre de 1860, després d'haver turmentat a més d'una ànima feliç, o almenys una mica més optimista que la seva. Quan va aparèixer el primer tom d'El món com a voluntat i representació, en l'any 1818, en Schopenhauer tenia 30 anys. Ens trobem davant de l'obra cimera de l'autor, gestada en la seva joventut i revisada i comentada per ell mateix durant tota la vida. De fet, podríem dir que tant el racionalisme com el pessimisme són dues característiques que sovint s'atribueixen al seu pensament. Escolteu ara la regla número 20, que ens diu que hem d'organitzar la manera de pensar en els nostres assumptes de forma fragmentària. Hem de poder abstraure, pensar, arreglar, gaudir, patir cada cosa en el seu moment i sense preocupar-nos de tota la resta. Ens ve a dir que ens dediquem a una cosa en cada moment i ens enfoquem en el que volem concretar en un temps donat. La regla número 22 ens diu que viure feliç només pot significar viure el menys infeliç possible. Aquest enunciat, encara que sembli obvi, lo cert és que no totes les persones eviten la infelicitat. De fet, hi ha persones que semblen buscar la infelicitat i segur que en coneixeu més d'una d'aquestes, i per descomptat que de tant buscar la infelicitat acaben trobant-la. Per tant, veiem que, per Schopenhauer, el que és saludable és evitar o erradicar totes aquelles situacions que puguin portar-nos dissort, perquè en essència no valen la pena i només són la font de noves dificultats. Continuant amb les seves regles sobre la felicitat, us comentaré ara la regla número 25, que diu que hem de veure el que posseïm com ho estaríem mirant si algú ens ho prengués. Siguin propietats, salut, amics, dona i fills, la majoria de les vegades només sentim el seu valor després d'haver-los perdut. Podíem interpretar-ho com que cada dia hauríem de despertar-nos i pensar en tot allò pel que hem de donar gràcies. Així, dins de la psicologia positiva, autors com Martin Seligman, del que ja han parlat en d'altres programes de Poció de Felicitat, ens recorden sovint la necessitat d'apreciar allò que ja tenim. Ara, que també us haig de comentar que personalment opino que la visió pessimista d'en Schopenhauer transpira en totes les seves frases, doncs mirar el que tenim com si ja ho haguéssim perdut, per arribar-ho a apreciar, de veritat que se'n fa bastant rebuscat. La regla número 30 ens diu que l'activitat d'emprendre o aprendre alguna cosa és necessària per a la felicitat del ser humà. Sí, de fet, tenir plans i projectes ens aporta una dosi important d'entusiasme a la vida. No importa la magnitud d'aquest projecte, sinó l'entusiasmats implicats que estem. De la mateixa manera, l'aprenentatge sempre ens permet sentir que estem creixent i evolucionant. Per tant, contribueix també a la felicitat de viure. La regla número 32 ens parla de la salut i així ens diu: almenys 9 desenes parts de la nostra felicitat es basen exclusivament en la salut. Tots sabem i hem experimentat que amb la malaltia canvia completament la perspectiva davant de la vida. I sabem també que la salut és un autèntic tresor que hem de cuidar per poder gaudir de tota la resta. En Schopenhauer ens parla també de la compassió vers nosaltres mateixos en la seva regla per la felicitat número 34. I ens diu que, quan analitzem la nostra vida i els nostres errors en elles, podem excedir-nos fàcilment en els retrets contra nosaltres mateixos. És important avaluar-nos, reconèixer els errors i aprendre d'ells. I això sempre ho expliquem i ho practiquem en el curs de l'Enneagrama. Com també diem que no cal criticar-nos de més o sentir-nos culpables, perquè al final tot això no serveix de res. I de fet, estudis com el publicat a la revista The Psychology Science i en gran part de la teoria de la psicologia positiva ens recorden que invertir en l'autoestima i l'autocura és una manera no només de ser més feliços, sinó d'invertir en la qualitat de vida i en la salut. La regla número 35 és certament tan profunda com certa. Escolteu-la. El que més freqüent i gairebé forçosament descuidem i deixem de tenir en compte en els nostres plans de vida són les transformacions que el temps opera sobre nosaltres mateixos. Ja que quan som joves, ens sembla com si la bellesa fos una cosa que els passa als altres i mai a nosaltres. Recordeu haver-ho experimentat, això? Doncs bé, la qüestió és que aquesta fantasia ens porta a viure sense preparar-nos per a aquest futur on el pes dels anys introdueix noves limitacions i noves vulnerabilitats. I la veritat és que això no ho tenim quasi mai en compte. Sempre creiem falsament que la nostra joventut serà eterna, com si haguéssim trobat la pedra filosofal dels alquimistes de la que parlàvem en el programa de la setmana passada. No hem, doncs, de deixar de preparar-nos per la bellesa, ja que això ens garanteix un millor viure en aquesta fràgil i complicada etapa de la vida. La regla número 38 ens diu que, per bé i per mal, és molt menys important el que li passa a un a la vida que la manera en què ho experimenta. Per la felicitat de la nostra existència, l'estat i la condició de la consciència és absolutament el principal. I és com sempre us comento, que és la percepció de la nostra consciència, la manera de com veiem o sentim el que ens va succeint en el transcurs de la nostra vida, el que realment ens fa o feliços o desgraciats. És a dir, no és el que ens passa, sinó com interpretem el que ens passa, o sigui, com ho vivim dins nostre. Per totes aquelles de vosaltres que us agradaria assistir al curs de l'Enneagrama per el Desarrollo Personal, us comunico que ara al setembre comencem al nivell 1, els dijous de 6 a 2 quarts de 8 de la tarda a l'Hotel d'Entitats, a Roda de Berà. També, per les que al setembre seguiu amb el quart nivell del curs de l'Enneagrama per al Desarrollo Personal, continuarem els dimarts de 6 a 2 quarts de 8 de la tarda a l'Hotel d'Entitats de Roda de Berà. Tingueu en compte que cal anar-hi abans per apuntar-se, ja que les places són limitades. Si voleu més informació sobre les dades i el preu del mateix, el telèfon de l'Hotel d'Entitats és el 977-65-77-12, on us atendran. Us el repeteixo, 977-65-77-12. Si voleu deixar comentaris sobre el programa de poció de felicitat i el curs de l'Enneagrama per al Desarrollo Personal, em podeu seguir a la pàgina de Facebook Poesia de l'Alma. La regla número 39 sobre la felicitat d'en Arthur Schopenhauer ens reflexa un cop més aquest enfocament pessimista del seu autor. I diu així: a causa del poder secret que presideix els successos més atzarosos de la nostra vida, hauríem d'acostumar-nos a considerar tot esdeveniment com a necessari, un fatalisme que resulta tranquil·litzador. I en la mateixa tònica, carregada de pessimisme, i no per això menys pràctica, està la regla número 40, que diu que en lloc d'especular sobre les possibilitats favorables, inventant 100 esperances il·luses, totes prenyades de decepció, si són incomplertes, hauríem de centrar-nos en totes les possibilitats adverses. Això ens portaria a prendre precaucions. En la regla número 42 també es respira el seu incansable pessimisme, que ho banya tot d'una realitat massa enfosquida. I diu així: una de les insensateses majors i més freqüents és fer amplis preparatius per la vida, no importa de quin tipus siguin. La vida, vista des del principi, sembla infinita, i quan es mira enrere, des del final del camí, sembla extremadament breu. Només us puc dir que en llegir aquesta regla, encara que sé que té raó, només tinc ganes d'anar-me'n a passar-ho bé, de gaudir cada dia i d'aprofitar aquells moments de felicitat. Ah, que us passa a vosaltres també el mateix. I la regla número 43 ens diu que aquell que va ser ricament dubtat per la naturalesa no necessita obtenir de l'exterior res més que la llibertat de l'oci per poder gaudir de la seva riquesa interior. Únicament l'interior, la consciència i el seu estat són el jo, i només en ell es troba el nostre benestar i malestar. I la regla número 44, que ve a ser una consecució de la 43, ens diu que la major fortuna està en la personalitat. Bé, escolteu ara aquest miniconte. Un honrat pare de família, carregat d'anys i de propietats, va voler arreglar per endavant l'herència entre els seus tres fills i repartir els seus béns, fruit dels seus treballs i de la seva dedicació. Després d'haver fet tres parts iguals i d'haver assignat a cada un el seu lot, els va dir: «Em queda un diamant de gran preu que donaré a aquell de vosaltres que millor sàpiga mereixeu per mitjà d'alguna acció noble i generosa, i us dono tres mesos per posar-vos en l'estat per obtenir-lo». Els tres fills van emprendre cadascú el seu camí per reunir-se el dia assenyalat, en què es van presentar davant del seu jutge, i el més gran va explicar el següent: «Pare meu, durant la meva absència, un estranger es va trobar amb circumstàncies tals que l'han obligat a confiar-me tota la seva fortuna. No tenia de mi cap prova ni cap indici del dipòsit, però jo li vaig lliurar amb tota fidelitat. No creieu digna de lloança aquesta prova d'honradesa?» «Fill meu», va respondre el vell, «has complert amb el teu deure, ja que el qui és capaç d'obrar de diferent manera és indigne de viure, entre els homes, perquè seria diana de l'oprobi universal i hauria de morir de vergonya, perquè la probitat, o sigui, la moralitat, integritat i honradesa en les accions, és un dels nostres deures més sagrats». I va continuar dient: «La teva acció és una acció justa, no una acció generosa». El segon fill va pledejar la causa en aquests termes: «Al meu viatge m'he trobat a la riba d'un llac en el qual acabava de caure un nen que, sens dubte, s'hauria ofegat El Noverma llançat a l'aigua per salvar-lo, en presència dels habitants del poble, que poden testificar el fet. «Enhorabona», va dir el pare, «però aquesta acció no és noble, és humana». Al final, l'últim dels tres germans va prendre la paraula i amb el rostre ple de confusió i en un to tímid va dir «Pare meu, he trobat el meu enemic mortal, que havent-se extraviat a la nit s'havia quedat adormit a la vora d'un abisme i el moviment més lleu que hagués fet en despertar hauria caigut en ell. La seva vida estava a les meves mans. Llavors jo m'he acostat per despertar-lo amb les degudes precaucions i l'he salvat». «Ai, fill meu!», va exclamar el bon vell, desbordat d'alegria i abraçant-lo amb tendresa. «El premi és, sens dubte, per tu. Aquí tens l'anell que en tan noble i generosa acció has merescut». Què us ha semblat aquest miniconte? Ben allisonador, ah que sí? Bueno, i acabaré el programa d'avui amb un resum dels pocs encoratjadors suggeriments d'en Schopenhauer. Diu: «La felicitat és tan sols relativa. La millor manera de gaudir-ne és amb resignació, realitzant amb bona voluntat el que es pot ser». Definitivament i personalment, no hi estic d'acord. Un altre: «La saviesa de la vida», diu el filòsof, «resideix en la justa proporció entre el present i el futur. Aquells que viuen massa en l'ara, els imprudents, i els que només pensen com serà el futur, els porucs i els preocupats, poques vegades mantenen aquesta justa mesura». Bé, les que em coneixeu sabeu que tampoc és el meu tarannà. Un altre: «Es poden evitar grans mals si es limita el propi àmbit d'acció, si es frenen les apetències i s'eviten els castells en l'aire. Fantasiar amb successos feliços només fa més insuportable l'existència i més gran la decepció». Bé, la veritat és que a mi fantasiar en successos feliços, tant aquells que ja han passat com els que estan per venir, em fa molt feliç i no tinc cap decepció, senzillament perquè sé que són somnis i aquests m'ajuden al dia a dia. Tant les precioses memòries, que com la jove del conte del mirall que us he explicat fa un moment, com el positivisme, que s'ha d'enfrontar cada dia i desitjar lo millor pel futur. Seguim amb el resum. És recomanable viure a un nivell molt moderat i observar sovint els que es troben en pitjors situacions que nosaltres. La comparació, si no canvia el curs de la vida, sí que ofereix un consol. Bueno, segons el meu punt de vista, considero que la comparació és sempre nefasta. Un ha de millorar-se per ser millor, millor que ell mateix. Continuem amb les seves perles de pessimisme. La prudència no porta plaer, però evita el dolor. Per això, en Schopenhauer recomana no comportar-se de manera llamativa, parlar poc amb els altres, però molt amb nosaltres mateixos, i evitar, com sigui, les mostres d'odi i d'ira, que són inútils, perilloses i vulgars. Bé, jo crec que pots parlar bastant amb els altres, sobretot si els estimes, t'apoyen i apoyes. I de veritat, que aquest filòsof creia en l'amistat? M'ho pregunto, eh? I continuo. Diu: «Per evadir patiments innecessaris, s'ha d'evitar els estats d'ànima excessius. No hi ha millor do que l'equanimitat inalterable i la serenitat impassible». Bueno, bueno, bueno. A mi em sembla que per tenir equanimitat inalterable i serenitat impassible s'ha d'estar ben mort. I l'última: «L'avorriment i la immobilitat són els principals causes d'infelicitat. Per això el filòsof recomana mantenir-se actiu la major quantitat de temps possible». I el meu últim comentari: molts cops, en la quietud, el silenci i la reflexió, jo, i crec que moltes de vosaltres també, es troba la veritable raó de l'existència. Es vislumbra el camí a seguir i la resposta a moltes de les preguntes que les ments inquietes somien en trobar.
Carta por el poder. guide is such heavy such Nanak hosi be such Ek onkar satena karta por nirbhar nirver Akal mure ajuni sevang guru prasad such heavy such Nanak hosi be such Ek onkar sadhna karta purakh nirbhar nirver akal murakh ajuni sevan guru prasad chap ad such jugad such heavy such Nanak hosi be such Nanak hosi be such Ek onkar sadhna karta purakh nirbhar nirver akal murakh ajuni sevan guru prasad chap ad such jugad such heavy such Nanak hosi be such Nanak hosi be such such heavy such Nanak hosi be such Ek onkar satena karta pur nirbhar nirver akal murakh ajuni sevan guru prasad such jugad such heavy such Nanak hosi be such Ek onkar sadhna karta purakh nirbhar nirver akal murakh ajuni sevan guru prasad chap ad such jugad such be such Nanak hosi be such Nanak hosi be such Ek onkar sadhna
Please say heaven or change my life My dream kanae tai imasugu ni I feel you could and show more I got to Sonna hi wa let
escoltat el programa de Poció de Felicitat amb Leo Loza, el tècnic del so, i Maria Antònia Margarit, qui us parla. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Us esperem, doncs, la pròxima setmana, aquí, a Roda de Barà Ràdio, per escoltar el vostre programa setmanal de Poció de Felicitat. Fins llavors, us desitgem que passeu una setmana força feliç.